Ara canviem radicalment de tema, perquè molts de vosaltres avui començareu vacances i és un bon dia per pensar en això de que la vida virtual cada vegada ens ocupa més temps en detriment de la vida real. Els mòbils, les tauletes, les xarxes socials s'han convertit en eines imprescindibles. Si no estàs connectat, no existeixes. Jordi Romanyac, periodista i expert en comunicació, ha publicat el llibre Dieta Digital de l'editorial Plataforma i ens recomana fer dieta, desconnectar, aixecar la vista de la pantalla i recuperar el control de la nostra vida. Hola Jordi, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I benvingut, gràcies per la teva paciència en un dia que, com veus, hi ha molta teca i sembla que no siguiu d'agost, però avui molta gent agafarà vacances.
Sí, però l'actualitat sempre ha de passar pel damunt de tot.
Amb els que agafin vacances i tinguin al cap què hem de fer amb el seu mòbil, tu què els recomanaries?
Doncs tenir sentit comú. És a dir, i saber desconnectar. Això que hauria de ser tan senzill, doncs per molts, malauradament, no ho és, no? Llavors, siguis adult, siguis pare o mare de família, siguis adolescent, siguis jove, em sembla que un ha de ser conscient que ha de tenir una certa reflexió de com s'aproxima a aquests elements, que són fantàstics, no? Es digui una tablet, com deies abans, es digui un telèfon intel·ligent, són una meravella que ens permeten viure unes oportunitats que segurament mai havíem somiat, però amb una certa prevenció i amb un ús racional, és a dir, fer un bon ús i no caure en l'abús.
Però tan malament estem que hem de fer dieta?
A mi em sembla que sí. El concepte, la veritat és que li estic molt agraït al Manel Cuyàs, al periodista Manel Cuyàs, que em va escriure el pròleg, i és qui va crear aquest concepte de fer dieta no vol dir deixar de menjar. És a dir, jo en cap moment proposo, penso que això, en els temps que corren, seria impossible de dir, no? Escolti, allunyis de tota aquesta tecnologia. Al contrari, la tecnologia és fantàstica, no? Però fer dieta és menjar menys, segurament, i menjar millor, no? I aquesta és la proposta tecnològica que pretenguen al llibre, que és fer un cert toc d'alerta sobre dir, escolta, cal estar connectats 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 30-31 dies al mes, 12 mesos l'any, cal?
Com ho sé si estic molt enganxat?
Doncs segurament, això els anglesos ho etiqueten tot i ells han creat, amb les sigles en anglès, una síndrome que parlen de la por d'estar desconnectat, no? De perdre's alguna cosa, no? I penso que una persona hauria de veure que té algun problema addictiu en l'ús d'aquestes tecnologies quan realment no pot estar ni 10 minuts sense revisar el seu compte de Twitter, sense mirar si ha entrat o no l'últim WhatsApp, sense navegar per internet. Aleshores, jo penso que hauríem de ser conscients, quan passa això, que comencem a tenir un cert problema d'addicció.
Sí, quan em llevo el dematí vaig a dormir i sempre miro el Facebook i el Twitter, saps, de vegades el primer que es fa quan ens despertem és mirar el telèfon. Això és mala senyal?
Penso que sí. Un dels consells que dono, i basat en també consells que donen experts que han estudiat molt a aquests temes, és tenir el telèfon, per exemple, quan estem dormint, allunyat de l'habitació on dormim. És a dir, si estem recarregant el telèfon, doncs tinguem el menjador, no? I que hi hagi la recàrrega del telèfon al menjador, més que res perquè ens estalviarem aquest soroll, no? De l'entrada de l'últim correu electrònic o de l'entrada de l'últim WhatsApp, que vulguis o no fa que estiguem dormint o no, gairebé sempre estem més atents en dir, aviam qui és, aviam quin vol dir alguna cosa, i probablement la majoria de comunicacions que es produeixen en aquestes hores són banals, són intranscendents, no? Per tant, no aporten valor, i jo crec que si cal dormir, toca dormir, i dormim, no?
Fins i tot hi ha vegades que notem una vibració, mirem el mòbil i no teníem res.
I llavors crea una certa desesperació, com si ningú se'n recordés de nosaltres, no?
No m'estimen.
No m'estimen, no estan per mi, i inclús hi ha gent que té irascibilitat, no? També passa al revés, no? Quan una persona envia un WhatsApp a un altre, veu el doble check, més enllà de la llegenda urbana, vol dir que s'ha lliurat bé aquest missatge, però no necessàriament que l'ha llegit el destinatari, i resulta que no m'està contestant el WhatsApp, no m'està contestant un minut després d'enviar-lo, cinc minuts després d'enviar-lo. És a dir, hem perdut una mica el món de vista. Tots, cadascú de nosaltres, jo crec que tenim el dret a decidir quan volem comunicar-nos amb una altra persona, sigui aquesta persona una persona estimada, sigui aquesta persona una persona de la família, amics, o sigui aquesta una persona que tinguis una relació professional.
És una cosa que és un pacte col·lectiu, no només individual, que hem d'establir entre tots. Si t'envio un missatge, no necessàriament me l'has de contestar al cap d'un minut.
Hem d'aprendre. A mi em dona la impressió que tot això és molt nou, és a dir, a vegades dona la impressió que la tecnologia, aquest tsunami tecnològic, va una mica pel davant de la pròpia societat, no? I no s'està produint aquest procés de reflexió. I per tant, jo sóc optimista i penso que hi haurà aquest procés de reflexió i d'entendre que tot això són eines. És a dir, l'home, la dona, estan al centre de la societat i la tecnologia ha de donar suport fantàstic, un suport meravellós a la vida quotidiana de les persones. Però no pot ser que la tecnologia estigui al centre de la societat.
Tu recomanaries en el WhatsApp que ens traguéssim l'opció aquesta de que es pugui veure a quina és l'última vegada que hi hem entrat?
Sí, segurament ens estalviaríem molts problemes i molts conflictes. Això és també, no deixa de ser una llegenda urbana, però respon a una realitat, no? Els conflictes de parella, no? Mm. Estaves connectat a les 2 de la matinada amb qui xerraves, no? A qui li enviaves un WhatsApp, no? Segurament ens estalviaríem conflictes, o sigui, de manera pràctica és bo que ho féssim, però d'altra manera també és una manera de no donar pistes sobre el que fas, és a dir, si tots som conscients que la vida, el que es diu la vida offline, no? La vida presencial, som curosos amb el que fem i deixem de fer, amb el que diguem, no? Per això jo aconsello d'alguna manera que actuem a la vida digital de la mateixa manera que voldrem actuar a la vida presencial.
Cada cop és més habitual trobar-se nens petits amb mòbils d'última generació. Els pares diuen que així els tenen més controlats. En els dinars familiars també és força freqüent trobar-se amb els nens embadalits jugant amb les tauletes mentre els pares dinen tranquil·lament. Els nens del segle XXI són nadius tecnològics, és una realitat.
Totalment.
Pot ser contraproduent, això?
Aviam, això és irremeiable. És a dir, són nadius digitals i, per tant, ho són i ho seran ja sempre més. És a dir, aquí sí que no hi ha possibilitat de tornar enrere, i a més potser socialment tampoc és bo que es tornés enrere. El que jo dic en el llibre és que potser aquesta nova generació està pagant un peatge molt alt per ser nadiu digital. És a dir, conceptes que abans eren valors molt sòlids, no? La fiabilitat, la privacitat, la confidencialitat, tot això està passant a la història. I un adolescent d'avui en dia, que segurament tots tenim oportunitat de tenir-los o a casa o fills d'amics o coneguts, un adolescent no diferencia entre la vida presencial, la vida offline i la vida online. I això és bo dolent? No hauria de ser necessàriament dolent, però és dolent si li estem donant un missatge que l'important a la vida és tenir molts seguidors al seu Facebook. Si l'important és que els segueixi molt a Twitter, tot i que els adolescents no treballen tant en Twitter, sinó més en Facebook o en 20, no? És a dir, els estem dient que a la vida és bo tenir molts amics quan tots, els que som ja una mica grans, sabem que, home, ets un afortunat si al llarg de tota una vida en tens de 4 o 5 de molt bons, no? Per tant, crec que estem perdent una mica el nord de vista i els hem d'ensenyar i educar que no és lògic, no és normal que estiguin enganxats permanentment en uns enginys tecnològics i que no tinguin capacitat d'interconnectar-se personalment. Hi ha estudis que expliquen que hi ha adolescents avui que interactuen digitalment, és a dir, via WhatsApp, sobretot, amb 26 persones al dia, 26 companys de l'escola o de grups que tenen d'amics. Presencialment interactuen en 13 amics. És a dir, això vol dir la majoria d'aules catalanes, probablement, i més amb els últims temps en les retallades, estem parlant de 28, 30, 32 alumnes per aula. Això vol dir que hi ha alumnes que no dirigeixen una sola paraula a companys de l'aula i, en canvi, sí que interactuen amb el doble de la gent que hi ha a la seva aula digitalment, no? No penso que sigui sa.
Hi ha pares que protegim més els nostres fills en la faceta privada i ens oblidem de la faceta i virtual?
Totalment, totalment. Això sí que, com a pare, parlo d'un fracàs en la responsabilitat paterna i materna, no? És a dir, el que dèiem abans, no he trobat una sola declaració d'un psicòleg clínic, d'un pedagog, d'un metge, en què em digui que és normal, que és lògic i que és bo que un nen de 8 anys tingui un telèfon intel·ligent. No l'he trobat, potser no l'he sabut trobar, però no l'he trobat. Amb això som líders, també. Jo diria gairebé líders mundials. És a dir, els nens entre 8 i 2 anys i 12 anys espanyols, el 65% tenen un telèfon, i la majoria és un telèfon intel·ligent. I no cal ser massa intel·ligent per saber quina marca, perquè a més busquen una marca concreta d'aquest tipus de telèfons, no? Hi ha un cert valor aspiracional en la compra d'un telèfon determinat, no? Per tant, si ho exportem aquestes xifres a altres països de l'entorn, a França, a Alemanya, és evident que hi ha un ús molt intens del telèfon intel·ligent a les franges d'adolescents. És a dir, podríem anar dels 12 als 16 anys. Però és que aquí és dels 8 als 12 anys. I una mica en línia del que deies, no? No, és que així el tinc controlat amb 8 anys. Té el telèfon i el tinc controlat. Home, jo penso que és un fracàs en la responsabilitat paterna. Si tu has de tenir controlat el teu fill o la teva filla als 8 anys, mitjançant un aparell tecnològic, jo crec que el menor dels problemes és aquest aparell tecnològic, no? Tens altres problemes segurament que hauràs de solucionar.
Ara hi haurà pares que cadascú a casa s'estarà fent la pel·lícula de què té. Què els recomanaries a termes generals? Que a partir dels 8 o dels 9 no han de pensar en comprar-los un mòbil encara, que és massa aviat?
No, la pressió és molt alta, però insisteixo, cap expert ho diu que aquestes edats sigui bo i sa que en tinguin un, no? Per què? Perquè al final és utilitzant aquest telèfon intel·ligent, entre altres coses, molt costós, i d'un manteniment també molt costós, que això lliga una mica amb aquesta crisi econòmica bestial i aquesta bestial crisi de valors, no? Ells, d'alguna manera, han d'entendre que amb 8, 9, 10 anys, els nens i les nenes han de viure, han de jugar, han de divertir-se, han d'avorrir-se. Estem construint una societat on no permetem que els nostres nens i nenes s'avorreixin. No passa res que perdin el temps, no? Sempre estem exigint programar una certa planificació horària perquè estiguin actius les 24 hores del dia, no? Per tant, la majoria d'experts parlen que el telèfon intel·ligent, un nen o una nena, en funció de la maduració del nen o la nena, l'hauria de tenir a partir dels 13 anys. Evidentment, suposo que si tots mirem el nostre entorn, això no es compleix mai, no? Per què? Perquè la pressió social i la pressió de l'actuació d'altres pares i mares, que sí que faciliten que als 8 anys hi hagi un telèfon intel·ligent a les mans del seu nen, doncs fa molt difícil gestionar això a casa. I és evident que un no es pot convertir tampoc de cara al seu fill o la seva filla com una mena de dictador analògic que no vol entrar en absolut en el món de les tecnologies. No és el cas, però cada cosa en el seu moment.
S'ha d'anar pactant amb els fills com reintroduir-los en aquest món digital? Ara et deixo el telèfon, però només al cap de setmana si marxes fora. Els pares han de pactar amb els fills una introducció progressiva?
Totalment. Veritat que ens preocupem, i jo vull pensar que majoritàriament els pares i mares catalans ens preocupem per explicar als nostres fills els riscos d'addicció a les drogues, els riscos d'addicció a l'alcohol, els riscos que pugui tenir les relacions sexuals. Veritat que ens preocupem en fer aquesta formació? Per què no fem aquesta formació tecnològica també? És a dir, jo penso que no trenques cap privacitat si quan el teu nen o la teva nena té un telèfon a les seves mans en 13 anys, propietat del nen o la nena, tu tinguis accés a la seva contrasenya i tu puguis mirar quins whatsapps rep. Això em sembla que no afecta cap privacitat del nen. Evidentment, si en lloc d'un nen estiguéssim parlant d'un noi o una noia de 17 o 18 anys, això ja seria un altre tema. Però segurament ens estalviarem molts problemes. És a dir, si mirem els whatsapps que reben en els grups que tenen d'amics un nen de 13 anys, potser podem veure assetjament, i l'assetjament cibernètic és molt més bèstia, és molt més agressiu, és molt més continuat que l'assetjament presencial. Per tant, per què no puc tenir jo accés a la contrasenya del telèfon del meu fill? Per tant, s'ha de pactar. Tu vols el telèfon? Jo crec que tu estàs madur per tenir-lo. Te'l compro. Però jo tinc accés al teu telèfon. Tu l'utilitzaràs quan jo et digui. I, evidentment, això no traurà l'ús del telèfon en ús d'aquelles activitats que penso que són bones per la teva formació. És a dir, mitja hora de telèfon, mitja hora d'anar en bicicleta. No? Això és el que hauríem d'intentar pactar amb els nostres fills.
Equilibrar-ho. Com ho farem per convèncer-los si ens veuen que tot el dia estem penjats al mòbil? Que quan em desperto al dematí jo també estic amb els whatsapps, que m'estan reclamant per fer no sé què i dic un moment que haig d'atendre aquesta trucada o he de consultar aquest correu perquè és vital,
Sí.
No tenim ja hores del dia que tinguem lliures perquè com que ens arriba un correu, estiguem on estiguem, gairebé ens veiem obligats a respondre el de seguida. Com farem d'exemple nosaltres això?
Ho tenim molt malament, ho estem fent molt malament, és una tragèdia. És evident que també el sentit comú ens diu que la millor manera que de convèncer algú d'alguna cosa és veure que tu mateix ho fas, no? Esclar, nosaltres no ho fem, els adults no ho fem. Hi han mestres que m'han parlat a l'hora de fer el llibre que es posen les mans al cap com és precisament el pare o la mare, qui és el proactiu que li diu al seu nen amb 7 anys, fem un perfil de Facebook, o amb 8 anys, fem un perfil de Facebook. És a dir, és clar, no esperem que aquest pare o aquesta mare sigui capaç de marcar unes pautes de comportament. El que passa és que en el pecat està la penitència. Aquest pare o aquesta mare es pot trobar, probablement, que en 15 o 16 anys aquell nen o aquella nena es passi gairebé tot el cap de setmana enganxat a aparells tecnològics a casa seva. Això sí, pugui connectar-se online mentre juga amb un videojoc amb un noi o una noia que està a Austràlia, això sí, fantàstic, però que no és capaç de tenir un mínim grup d'amics sòlids per anar al cinema amb els seus companys o companyes d'institut. Llavors, probablement, d'aquí 4 o 5 anys, se'n penedirà d'haver-li fet aquest perfil a Facebook o d'haver-li donat aquest telèfon intel·ligent als 8 anys. Però, insisteixo, això és un peatge molt dur que estan pagant aquests nadius digitals.
Hem de pactar-ho també amb la família i amb la feina per dir, marxem a sopar, no agafis el mòbil, sisplau.
Hem de ser educats. A mi em sembla que si nosaltres dos estiguéssim sopant o dinant, tu trobaries estrany que jo m'aixequés de la taula 15 vegades, encara que et digués que estic anant al lavabo, no? Trobaries, si més no, ho trobaries estrany. I segurament ho trobaries una manca d'educació. Per què no trobes que sigui una manca d'educació, una manca de respecte cap a tu, que jo miri 15 vegades el meu telèfon que el tinc sobre la taula mentre estem tu i jo
dinant? Això és molt habitual, Jordi.
Molt habitual.
Això és molt habitual.
Molt habitual.
Ja no és una falta d'educació, crec. Crec que ja ho hem tolerat, això.
Aquest és el drama. Tot això ho estem incorporant com si fos normal. I jo, i penso que evidentment no estic sol amb això, som molts els que pensem que això pot ser moltes coses, però normal no és.
No. No?
I per tant, em sembla que també tot això es anirà transformant, i vull ser optimista, i es anirà endreçant, no? Ja circulen, ja hi ha restaurants on t'exigeixen que tu no tinguis el telèfon encès. Hi ha restaurants
com
que...
Com els cines.
Com els cinemes, no? El problema és que vam començar una mica posant-se tots les mans al cap quan en un enterrament sonava un telèfon mòbil, eh? No estem parlant de fa tants anys.
No,
estem parlant de fa tants anys. I ara, jo diria que semblaria el més normal del món que tota la gent que està presencialment en aquest enterrament es dediqui la mitja hora de la cerimònia a passar twitters o a penjar en el seu Facebook coses relacionades amb l'enterrament. I això ho hauria el més normal del món, no? Sí. Ho hem interioritzat. I insisteixo, m'indo la impressió que hi ha una manca de reflexió, una manca de perspectiva respecte de tot això. I serem optimistes, o sigui, ho endreçarem. Crec que serem capaços d'endreçar-ho. Però cal un acte de voluntat real en dir prou.
Jo crec que sí, que tocarem, saps allò, picarem al fons del pou i llavors es dirà a la feina: no sóc més professional per respondre al correu al cap d'un minut,
evidentment.
No sóc més professional per estar penjat al WhatsApp fins i tot a les nits per si hi ha algun missatge, no sóc més professional perquè abans la gent se n'anava de vacances i els que encara no tenien telèfon mòbil i els hi donaven els de la feina,
sí,
era perquè era una persona que realment havia d'estar molt connectada a la feina i aquella persona allò s'ho feia cobrar una mica més, és que jo tinc un plus que he d'estar sempre pel jefe, no? I altres que encara no tenien mòbil. Amb els smartphones ara tots estem connectats i de vegades a les nostres feines per aquest nivell d'exigència estem permanentment connectats, no? I en canvi no hi ha la mateixa compensació com aquella persona que abans se l'enduia. I fa que avui molta gent marxi de vacances pensant en això, en que no pot deixar el telèfon ni un instant.
Jo dic, i sé que la frase potser és una mica bèstia, no? Però en el llibre dic que la connexió, la connectivitat permanent, i que se mantengui permanent, és una manera d'esclavatge del segle XXI. És la gran manera d'esclavatge del segle XXI. És a dir, ens han enganyat, ens han enredat. Jo penso que ens han enredat, ens han creat una necessitat que el que havia de ser aparells que ens havien d'anar molt bé per fer, insisteixo, millorar la nostra vida quotidiana, doncs s'ha convertit en una esclavitud.
Jordi Romanyac, periodista i expert en comunicació. Si la gent marxa de vacances i vol deixar el seu mòbil, pot agafar el llibre Dieta Digital de l'editorial Plataforma i també introspectivament mirar si li pot millorar una mica més el seu dia a dia. Moltes gràcies per haver vingut al Món a RAC1.
A vosaltres.
Molta sort.
Gràcies.
El Món a RAC1.